Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow.
Vinga, els 952, 452, han passat 15 dies i tornem a tenir aquí a l'estudi de ràdio i amb nosaltres la Vanessa Parellada, psicòloga en aquest espai de psicologia que ens ofereix cada, com dèiem, 15 dies. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom.
La veu, en aquest cas, aquest estàndard que ens obre el programa avui per parlar de meditació.
Sí. Ho portarem com una mica sobre reflexionar sobre la meditació.
Sí, últimament se'n xerra molt, se'n parla molt,
exactament.
Està de moda.
Exactament. Tothom medita, tothom veus coses. De fet, si mires per xarxes, hi ha tantes coses que podríem fer per estar bé, en vídeos de 30 segons, que penses, ostres, què hi ha de real en tot això? Entenent com a real, perquè no entrarem en un debat epistemològic, no? Però entenent com a real algo que estigui contrastat científicament, algo que hi hagi uns estudis científics darrere que avalin que les dades que s'han o els resultats que s'han obtingut o les dades que s'han observat realment són replicables, no? Perquè s'ha utilitzat el mètode científic. Llavors, la pregunta que m'agradaria contestar avui és: val la pena meditar? Jo personalment no medito. No he començat a meditar. Però sí que m'estic assessorant darrerament perquè em crida l'atenció, al final, avui, bueno, aquest és un espai de benestar, no? D'estar millor, de buscar eines que ens fagin estar millor, no? Uh-huh. I intento sempre formar-me en tot el que no és la meva especialitat i en aquest camp em genera molta confiança una persona, una física neurocientífica, que és la Nazaret Castellanos, amb la qual ara m'estic formant per un tema d'aquest, no? Del sistema nerviós, la base cerebral de tot. Anem a la ciència, no? que crec que és important no perdre de vista aquesta part per no tornar-nos bojos, no? Per tenir una miqueta de centre i de focus. De meditació fa molts anys, fa segles que se'n parla. De fet, resar també es podria considerar meditar, es parla de la meditació budista, però també l'oració cristiana es podria... El que passa que ciència i religió cristiana tenen una relació complicada i a vegades a la ciència moderna li resulta més fàcil mirar a la filosofia oriental que a la religió que té més a prop, no? Però al final, si desgranem el gra de la palla intentant veure si podem contestar aquesta pregunta de si és bo o no, si només és una moda, entenem com a meditar la contemplació d'un mateix, no? El posar atenció en un mateix. I m'agrada molt una frase de la Nazaret Castellanos que li van dir quan ella va presentar un treball que era: no digues con palabras lo que puedes decir con números. No? Per tant, si anem a la ciència, no? Anem als resultats científics, ella en aquesta formació ens va parlar d'un article publicat el 1974, un article científic que parlava de... Bueno, la base d'aquest experiment que es volia fer per veure la meditació, si funcionava o no, es va fer en aquest cas amb persones expertes en meditació i es va veure una sèrie de resultats, però després s'intentava replicar això. Es va agafar un grup de persones en les que se'ls va preguntar si podrien aguantar centrant-se en la seva respiració durant mitja hora. Que en principi és algo que tots i totes som capaços de fer.
Clar, perquè quan parlem de meditació, com tu bé introduïes, és un calaix de sastres. Tots tenim més o menys clara la idea,
clar,
però hi ha moltes...
En realitat, hi ha molts tipus de meditació.
Clar, que, no, tot els últims anys hem sentit a parlar del mindfulness.
Exacte, que... el mindfulness és un tipus de meditació que és centrar l'atenció plena en el moment present, no? En el que estàs fent en aquell moment. Hi ha la meditació tibetana, hi ha molts tipus de meditació.
La meditació transcendental, els anys 60, 70...
Exacte.
Posar... Sí.
Totes les meditacions tenen una sèrie de punts en comú que científicament s'ha demostrat que tenen aquests beneficis, però també s'ha vist que meditar realment és molt més difícil del que pensem.
Ja.
perquè això de, si a tu et pregunten si ets capaç de mantenir la teva atenció en la respiració durant mitja hora, tot suposo que potser contestaríem que sí, perquè com a capacitat, la capacitat la tenim, però el 80% de persones a les que se'ls va preguntar això van aguantar 6 minuts. Ningú va aguantar aquesta mitja hora i, a més, ho van descriure com una experiència molt desagradable. Val? Perquè quan comencem a meditar i intentem... Parlem de coses de literatura científica que s'ha publicat, perquè, torno a repetir, això justament és un tema que no he fet, però que sí que el portava aquí per jo mateixa reflexionar amb tots de si realment val la pena o no val la pena. No? Uh-huh. Hi ha una sèrie d'evidències científiques que es posen de manifest quan una persona medita de manera continuada durant uns anys. Hi ha una sèrie d'estructures, o sigui, hi ha canvis a nivell estructural i a nivell funcional. A nivell estructural, que vol dir que hi ha certes zones del cervell que es fan més petites, com l'amígdala o com la ínsula, que són zones cerebrals relacionades amb la por i amb l'estrès. També es fa menys activa una part de l'escorça frontal que té a veure amb l'atenció i la dispersió. I, en canvi, hi ha altres parts que creixen, com l'escorça cingulada, que és la base, la zona que hi ha entre la part superior i la part interna del cervell, que és la que regula el pas de lo conscient a lo inconscient. Això també creix. I després també augmenta molt les connexions entre zones cerebrals, augmenta la memòria, augmenta la relaxació, disminueix l'estrès. Per tant, sí que hi ha canvis en la meditació, però pel que s'ha vist, aquests canvis es produeixen quan la meditació es dona de manera continuada i més de 20 minuts cada vegada que la fem. Igual que quan anem a fer exercici, que et diuen per fer 3 flexions no notaràs canvis en el teu cos, sinó que has de fer un mínim, o sigui, has de fatigar d'alguna manera el cos i a partir de cert moment hi ha aquest canvi, però si a més el continues en el temps, no? Si hi ha una pràctica, un entrenament diari. De manera immediata, el que he vist que es produeix en una sessió de meditació, doncs és una relaxació. Si no fas aquesta mitja hora, que això és bastant, sembla ser bastant insuportable d'entrada, una relaxació muscular, una relaxació mental en el moment, no? Però el que val la pena és seguir insistint, o sigui, tenim com circuits cerebrals que som capaços de controlar, que són voluntaris, i circuits cerebrals que són involuntaris. A la que portem una estona meditant, es desactiven els voluntaris, aquesta centrada de manera voluntària l'atenció en el que volem, i s'activen els involuntaris. I això és algo que passa de manera automàtica. I això és important dir-ho perquè les persones que comencen a meditar no sentin aquesta culpa o aquesta responsabilitat de és que no sóc capaç de fer-ho. El que els hi passa és normal. De fet, hi ha 4 obstacles descrits en totes les persones les primeres setmanes que intenten meditar, que és aquesta divagació mental, no? Que el cap se te'n vagi cap a una altra banda. Una cosa que és especialment perillosa, que és el discurs interior que es posa en marxa, aquesta veu que té a veure amb la identitat, amb la formació de la identitat pròpia, que normalment això està molt desenvolupat en persones que tenen més problemes de depressió, d'ansietat. Per tant, aquí aprofito per dir que la meditació està contraindicada en persones amb casos de depressió major, en persones amb estrès posttraumàtic, persones que tinguin trastorns de tipus esquizoide o psicòtics, no? Una esquizofrènia, o sigui, tot el que sigui dissociar o intentar centrar-te en el discurs interior i en l'aquí i a l'ara és perillós o pot ser contraproduent per certs tipus de perfils. L'epilèpsia també està contraindicat meditar en casos d'epilèpsia, però per una persona que no tingui cap d'aquests trastorns li pot anar bé, entenent que trobarà tota aquesta sèrie d'obstacles, no? La part aquesta de la divagació, la part d'aquesta t'activa en els circuits de la dopamina, en el sentit de que si no trobes un reforç immediat és més fàcil que deixis de fer-ho, no? Si no trobes una sensació bona al moment, és més fàcil que allò ho vagis deixant de fer. Per tant, l'important és ser conscient de tot això i insistir.
I tu dius que no has meditat mai.
No.
Que t'ho estàs plantejant.
Sí que faig relaxació, però la relaxació i la meditació no són el mateix.
Jo quan érem això, la primera edat adulta, adolescent, i quan vivia a l'estranger, doncs em vaig aprendre a fer una miqueta. Uh-huh. Jo que sí que n'he fet, dic, mira, meditació transcendental. I era tan senzill com havies de seure còmodament i el primer dia, doncs, la persona que t'introduïa et deia un mantra, que això va ser doncs l'any 99 o una cosa així, i encara ara el recordo, 25 anys després. I hi ha hagut moments després que ho he intentat fer, perquè aquella època, doncs, era el que tu deies, no? I això ho explica molt bé, hi ha un llibre d'en Pablo Dors, que es diu Biografia del Silencio, que ha sigut com, un superèxit, que és introducció a la meditació, com ell va aprendre a meditar i com ha meditat, ha estat un autèntic best-seller.
Això és superinteressant.
I el vaig llegir i em vaig sentir, doncs, que era la meva mateixa història. Jo no en sé de meditar, o sigui, sé com posar-m'hi, però no he tingut la constància, però com tu deies, al cap d'uns mesos que hi hagin aquests canvis, perquè això que deies, i ho explica molt bé Pablo Dors, que repeteixen doncs el nom, es repeteixen el mantra, però tu de vegades estàs concentrat fins que és com un soroll del fons, i te n'adones de cop i volta que estàs tornant a pensar.
Clar, o te'n recordes de que tens una rentadora per posar. O sigui, totes aquestes distraccions, que el que han de fer és que no ens desanimem, o de cop et pica moltíssim un peu. No? Sí. Això són dues coses que descriuen, se m'acudi una superidea superbona, que és que l'he d'escriure en aquell moment, no? O sigui, el cervell et posa moltes trampes d'aquestes, perquè no està acostumat a fer això. I com s'aconsegueix de lo inconscient? O sigui, transformant intencional lo intencional, lo no intencional, doncs amb intenció, sembla un perogrullo, però volent i posant constància en això, i a vegades acceptant i entenent que el resultat, igual que quan vas al gimnàs, que surts fets pols i dius que no sé ni per què torno, amb les agulletes que tinc, però tu saps que a llarg termini aquell exercici físic tindrà uns beneficis per tu, aguantaràs més, tindràs més capacitat pulmonar, et funcionarà millor el cor, se t'activarà tot. Doncs la meditació és una mica aquest principi, no? I a vegades els resultats sembla ser que tarden tant en arribar que no els relacionem amb la meditació.
Ell diu que no hem de... O el que et deien a mi, o el que explica Pablo Dors en aquest llibre, repetim, que em demanen el nom, Biografia del Silencio, breve ensayo sobre meditación, d'en Pablo Dors, que per cert està relacionat, doncs, em sembla que és net nebot de Eugeni Dors.
Això t'anava a dir, però he pensat, a veure, és l'únic Dors que conec, no vull ficar la pota.
Doncs ell deia que no hem de defallir.
Ah, exacte.
Que quan venen aquests pensaments o ens en recordem d'alguna cosa, doncs el que hem de fer és immediatament tornar un altre cop al mantra, la paraula o la respiració, com si no tens mantra en la respiració. Però va molt bé això, el mantra, perquè és una paraula doncs, que te l'ha donat algú altre i t'has de concentrar. No vocalitzar-la, sinó pensar-la, fins que és com una soroll de fons. No?
I si no, centrar-nos en això, en respirar, no? En com agafem aire i deixem anar aire, o sigui, centrar la nostra atenció, intentar controlar l'atenció nostra i centrar-la en una cosa, no? Si estigui passant un mal moment, que realment aquest discurs interior que hem dit és dur, igual no està indicat per aquella persona arriscar-se a posar-se en contacte amb aquest discurs sol o sola, treballar primer aquesta part, no? Perquè jo crec que el gran èxit de la vida és refer aquest discurs que ens diem a nosaltres, i a vegades va bé fer un treball personal, i quan ja ets capaç d'això, tenir-ho treballat o reconduir-ho d'una altra manera, igual sí que per augmentar, sobretot augmentar millorar la reactivitat, respondre en comptes de reaccionar, tenir menys estrès, prendre més bé les coses, no saltar de seguida. Això és el que es persegueix amb ser capaç de meditar.
I en aquest món de tanta velocitat i de tant soroll, prendre la determinació de mitja hora al dia, ja sigui al matí, que normalment és millor, a primera hora del matí, doncs, aturar i dir, ara m'aturo, ara el món s'atura per mi. Durant mitja hora no faig cas ni al mòbil, no faig cas ni... i m'aturo, ja és... Dolent no ha de ser.
És que és molt difícil, això. O sigui, ja sense meditar. Ahir vaig anar a buscar la meva filla a música. Em vaig deixar el mòbil a casa expressament.
Ja, i vas pues estar patint,
em
no?
Em va costar. Clar. I mira que no esperava res, no m'havia de dir ningú res. O sigui, som tan dependents del mòbil, de lo immediat, de coses que després dius, és que realment no m'està aportant res bo,
no?
Però tenim aquesta dependència i quan un se'n dona compte de que té que depèn d'algú, un bon exercici és intentar treballar per deixar de dependre d'això, no? Per tant, jo crec que la resposta d'avui podria ser, si no tenim cap d'aquestes situacions en la que estaria contraindicat meditar, doncs ens animem a començar a fer-ho. Jo la primera, perquè he vist que hi ha fonaments anatòmics i funcionals del cervell que són bons i que jo els vull per mi, i al final aquí estem per això, no? Per treballar de coses o per parlar de temes que augmenten el nostre benestar. Algunes les dominem i altres, doncs, jo sóc la primera que sóc nova en això, però sí que, bueno, doncs, farem de conillet d'Índies i començarem també amb el tema aquest de la meditació, veient tot el que hi ha darrere, no?, de positiu pel nostre cervell i pel nostre benestar.
Jo, Vanessa, la gent que conec que medites regularment diuen que els he canviat la vida.
Sí, sí, sí.
Que els he canviat la vida. I que no... Clar, tenim la imatge aquesta, doncs, d'un sadhu o d'un monge tibetà allà amb una roca voltat de neu a l'Himàlaia i no.
No cal.
Pots fer una butaca de casa còmoda, tranquil·lament. Sí. I sense posicions, diríem, que requereixen d'una elasticitat màxima.
No. Sí. No cal que ens pengem com el Batman. Sí que és veritat que diuen que tampoc t'estiris al llit, això és el que he llegit.
No,
també,
és que t'adorms.
Perquè si no t'adorms, o sigui, has de tenir una posició una mica incòmoda.
Però és tot per gent que li costa dormir. Escolta, mira, un altre
benefici. Si t'adorms meditant i es contraindica meditar estirat, perquè si no t'adorms, doncs ja saps què has de fer, meditar estirat.
Doncs mira, fem una cosa. Estem a 22 d'octubre, data que jo recordo, i d'aquí un any, doncs...
Vinga, 8 setmanes. Diuen que són 8 setmanes el que... 8 setmanes, jo, meditar cada dia 30 minuts...
Esperem una miqueta més. 8 setmanes és a Nadal. Esperem a...
Després d'any, després de Nadal.
El 2025 fem una xerrada...
Vinga, fem un test-retest, a veure com em va. Primer, a veure si ho he fet, a veure quina credibilitat tinc.
A veure aquesta
constància. I a veure quina experiència n'he tret.
La Vanessa Parellada, la podeu seguir a xarxes, al seu Instagram, psicòloga de formació i professió. Gràcies, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, també.
I vinga, vosaltres també us animem a meditar i res, a provar-ho. I també ens doneu el vostre feedback. Gràcies,
Vanessa.
Gràcies
a tothom. Bon dia.